De conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20.991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's, un espai sense censura, un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
Senyores i senyors, què tal, com estan? Benvinguts, ben trobats. Un dia més a un programa més, l'Espai Vital. El saludo a vostès i saludo el meu tècnic preferit, és l'únic que tinc, és el Jordi Puy, i a la meva esquerra, com no, el Gacheto Alberto, diguem l'Alberto Castro. Hola, Alberto.
Hola, molt bon dia. Benvingut. O bona tarda. O
avui tenim un gadget, no?
Sí.
Sí? I de què va?
Exoesqueleto.
Ahí queda eso. D'aquí un moment parlarem amb ell perquè ens comenti què és eso i per a què sirve. Què és això? Puede decir de tot, però per què sirve no tot el món lo sabe. Bé, doncs ho tocarem d'aquí breus instants, després d'escoltar l'espai Espassur, que a més coordina la Maria, a la qual li dono una salutació cordial perquè fa molt que no ens veiem, Maria. Doncs molt bé, 3, 2, 1, comencem el programa d'avui.
Estàs escoltant Espai Vital.
Maria, no siguis tímida. No siguis tímida i som-hi. L'Espai Espassur de Fundació Catalunya, aquí, a l'Espai Vital.
Bueno, buenas tardes. Después de unas vacaciones, ya hemos vuelto. Oye, por cierto, ¿qué tal las vacaciones?
Cortas.
A ver, explicadme dónde habéis ido, Dani. ¿Tú dónde has ido?
A Madrid.
A la Warner de Madrid, pero eso han sido de colonias, sí. ¿No? O sea, habéis vuelto de vacaciones y os habéis ido de colonias, sí. A la Warner de Madrid. ¿Y dónde te has ido de vacaciones antes de las colonias?
En Murcia.
Ah, Murcia, no veas. ¿Y tú?
Yo en casa.
¿En casa? ¿Y se te han pasado largas o cortas a ti las vacaciones?
A cortas.
Cortas. Bueno, eso significa que te lo has pasado bien, ¿no?
A medias.
A medias, vaya. Bueno, hay que ser positiva. Las vacaciones siempre van bien. Por lo menos
aburrida
para desconectar.
Aburrida en casa.
¿Sí? Vaya.
Yo también.
Mucho estrés.
¿Sí? Bueno. Merino.
Yo me he ido a Madrid.
Sí.
Ay, a Madrid. A ver,
la Alicia se está riendo, el Merino se desconcentra. A ver, Merino, sigue, por favor.
Yo me he ido a Alicante.
Sí.
¿Vale? Y después a Madrid.
Muy bien. ¿Y qué tal el tiempo en Alicante?
Bien.
¿Sí?
Queríamos que ir a la playa, pero resulta que no llovió, ¿vale? Y no podíamos ir a la playa.
Bueno.
Nos quedamos en la casa.
Bueno, pero eso fue algún día. Los demás sí que pudisteis ir, ¿no?
Yo también fui al Parque Warner de Madrid.
Ah, también de colonias. Qué bien vivís, ¿eh? Yo también, ¿eh? ¿Y la Alicia? ¿Dónde ha ido de vacaciones la Alicia?
Yo del 10 a no sé cuándo. Pero me fui a Alicante.
Alicia, quítate la mano para que te puedan escuchar bien, por favor.
Del 10 a no sé cuándo volví, con mi compañera Gloria Samón, pasé calor, a Alicante.
En Alicante también, muy bien. Muy bien. ¿Y tú, Pilar, dónde has ido de vacaciones?
Perdona.
A Madrid.
A Madrid también.
Yo he estado en Floremayo.
Acércate un poquito el micro, Pilar.
Floremayo he estado.
Y en Flor de Mayo habéis hecho salidas, sí, también,
piscina,
¿no?
Sí, también.
¿Qué más?
Y a Colonia también.
Ah, muy bien.
Muy bien.
¿Tú has ido a Madrid, Pilar?
No fui.
¿Dónde te has ido tú?
Yo de Colonia, cerca de Montserrat.
Cerca de Montserrat.
Sí, de Montserrat.
¿Y te lo has pasado bien también?
Sí, me he pasado bien, sí.
Muy bien. ¿Y nuestro amigo Castro? ¿Dónde se ha ido de vacaciones?
Me he quedado.
¿Te has quedado? ¿Pero cómo te lo has pasado?
Bien, he salido.
¿Qué más?
De piscina, de playa.
¿Y me has echado de menos estas vacaciones
ya,
o no?
Ya, casa.
¿Pero me has echado de menos estas vacaciones
sí.
o no? Ah, bueno, vale.
Y también a casa.
Ah, muy bien, con tus papis.
Sí.
Muy bien.
Los días que tocan.
Muy bien, cariño. ¿Y la Anabel? ¿Qué ha fet la Anabel de vacances?
Pues... A Lloret de Mar.
A Lloret de Mar, a la platxeta, al
la
sol...
La platxeta, al sol, la piscineta, a la discoteca...
Molt bé. Bé. Molt bé. Pues jo també a la platja, amb els meus nens, disfrutant... Però, bueno, que les vacances sempre es fan curtes, eh? La gran majoria de vegades.
La piscina també he estat pronto... con mi tía, con los dos niños, també he estat jo en la piscina, bueno...
Muy
sí,
bien.
Pero cansada y aburrida, las dos cosas.
Bueno, ya pronto, un poco de todo.
Ya pronto pillamos las vacaciones de Navidad.
Sí, eso, hay que ser positivos. Bueno, dejando el tema de vacaciones, hoy, ¿de qué nos vais a hablar?
De la educación.
De la educación. La educación es un tema complicado que hemos preparado, que lo empezamos a preparar antes de vacaciones, sí. que cuando hemos vuelto de vacaciones lo hemos vuelto a recordar otra vez.
Para
¿no?
terminarlo.
Para terminarlo y venir aquí a grabar, exacto. Bueno, ¿y vosotros qué entendéis por una persona? ¿Qué tiene que tener una persona educada? Una persona educada, ¿qué tiene que tener para vosotros, Merino?
Ser buena persona. No me quedo con los compañeros.
Que una señora mayor...
Espera, vamos por pasos. Nosotros dijimos que una persona educada, ¿qué tenía que tener, Anabel?
Cortesía.
Sí, pero eso entraba dentro de algo que buscamos por internet, que fuimos ampliando.
Valores.
Unos valores, ¿vale? Unos valores humanos para ser una persona educada, ¿vale? Y ahí había una serie de valores que cuando preparamos el programa lo hicimos como con un teatrillo, ¿os acordáis? ¿Vale? Y habían una serie de valores. ¿Os acordáis qué tipo de valores eran? A ver, venga.
Generosidad.
Generosidad, ¿eh? Una persona que da, sin pedir nadie a cambio.
Respeto.
Respeto, súper importante.
Fidelidad.
Eso.
Fidelidad, ser fiel. Con la persona que tienes al lado.
Cortesía.
Ser cortés, ceder el asiento. Luego hablaremos de ejemplos que vosotros hayáis podido vivir de estos valores, ¿vale? ¿Qué más?
Confianza,
muy bien. ¿Qué
respeto.
Más? Respeto, que lo ha dicho Merino, súper importante.
Respeto, para las personas mayores.
Para las personas mayores. Muy bien. ¿Qué más?
No pelearse,
insultos.
Todo eso entraría a formar parte del respeto, no pelearse, no insultarse, no gritarse, no agredirse.
Tampoco.
Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien que ayuda a los demás? ¿Cómo se le puede llamar?
Generoso,
pero también...
Amabilidad.
No.
Solidario.
Solidaridad,
¿vale? Bueno, yo creo que estos son los más importantes. Vimos que había muchísimos, pero estos son los que tenemos que aplicar el día a día para ser, pues eso, una buena persona, ¿no? A ver, ahora quiero que me digáis un poquito de cuando lo estuvimos hablando, pues dijisteis, ah, pues yo un día le dejé... Yo creo que me digáis ejemplos de esos valores que yo sé que vosotros tenéis y que aplicáis el día a día. Merino.
Yo lo comía el sábado.
Sí.
No sé yo, ¿no?
Sí, perfecto.
Yo el sábado, ¿vale? El sábado es que fui a al spray, ¿vale? Uh-huh. Y dejé a una mujer mayor, pues como era, me daba pena, ¿vale? Me daba pena. Uh-huh. Y dejé a una mujer mayor a sentarse. Uh-huh. Y encima le digo, ¿se quiere sentar? Sí, siéntese. Y lo dejé, y me dijo las gracias.
Muy bien. Eso sería cortesía. Alicia.
Yo, un día...
Acércate al micro, por favor.
Un día le dije, le acompañé a al Castro uh-huh. Para irse a su casa a la tocar. Y Y el... Al radio se puede decir...
En la radio no se pueden decir palabrotas y menos en horario de niños.
Bueno, le dije al conductor
sí.
que me puede decir los horarios, ¿no?
Ajá.
Y le dije que lo mire, digo, señor, por favor, esta persona es una persona que no sabe leer y es discapacitada, como yo y esta persona. Uh-huh. Yo soy una persona que sé leer, pero es mi compañero que está viviendo. Venga, que quieres ver eso, los horarios, y que me largo así mismo.
Bueno, pues esa persona no fue cortés, no fue amable, ¿vale? Pero yo creo que me pongáis ejemplos de vuestros valores, ¿vale? Tú ahí, el valor que tuviste fue ayudar a un compañero, ¿vale? Y eso es otro valor, ¿vale? Pilar, ¿a ti tú has ayudado alguna vez a alguien?
No, yo no.
¿A ti te ha ayudado a alguien a pasar la carretera?
Sí, me ha ayudado.
¿Sí? ¿Y cómo te has sentido?
Bien.
¿Sí, no?
Siempre me agarran del brazo.
Te agarran del brazo para
sí,
pasar la carretera.
Sí, me empiezo y me caigo.
Muy bien. ¿Alguien más quiere contar algo? María José.
María, yo un viernes... Hace un viernes, pues acompañé a una señora, que es la madre de Ramón Martín. Uh-huh. La acompañé a cruzar la calle porque la mujer tenía una dificultad, que llevaba el andador y no podía. Y entonces pasaba un coche y no se paró. Y yo le dije al conductor, ¿no ves que hay una persona mayor? Espera a que pase y después tú pasa. Uh-huh. No me hizo caso, me dijo que era una borde. Yo intentaba ayudar a esa persona a cruzar y llegué a mi casa y le dije a mi tío que me han llamado borde.
No.
Bueno.
¿Y por qué no es tanto mandar y todo, se cree mandón y todo, no cuida a su madre? Él, esa persona.
Bueno, eso es otro tema, Alicia, que no vamos a tocar aquí en la radio, porque yo creo que no toca, ¿vale? Entonces, vamos a volver otra vez al hilo. Me parece muy bien todos esos casos que habéis explicado de vuestros valores de cortesía, de respeto, ¿vale? Preparando este programa, nos preguntamos si creíais que había más educación antes que ahora.
Antes.
¿Vale?
Antes.
¿Todos creéis que antes había más educación que ahora?
Sí.
Anabel, ¿tú también?
Sí.
Vale. ¿Quién mejor para explicarnos, bueno, para contarnos su experiencia que los abuelos? Y de ahí que nos fuimos a un casal de avis de aquí de Ripollet, que desde aquí les mandamos un besazo enorme, porque nos trataron súper bien, ¿vale? No han podido venir ninguno, pero le haremos llegar la grabación para que os escuchen. ¿Vale? Y yo quiero que me transmitáis un poquito lo que os dijeron. Alicia.
Una mujer mayor, muy mayor, dijo que la educación de antes, esa mujer es del año de la Quique. No sé, yo...
Es mayor.
Es muy mayor.
Uh-huh.
Y dijo que la educación de ella, de esa señora, que era de...
Era la educación de antes,
de antes,
¿no? Uh-huh.
Pero yo pregunté a mi padre que antes... se educaban también.
Antes había... ¿Vosotros qué decís? Que había Exacto. Vosotros decís que antes había más educación, pero los abuelos nos dijeron... ¿Qué nos dijeron que había antes?
Miedo.
Mucho miedo.
Mucho miedo.
¿Vale? Y eso, ese miedo, ¿qué evitaba? ¿Que hubiera qué?
Confianza.
Confianza. ¿Vale? Decían que los padres...
No hablaban
los
mucho.
Hijos no podían hablar con los padres porque les tenían miedo a las broncas que le pudieran echar. Y que realmente ahora era mejor que antes... porque los hijos tenían confianza con los padres y les podían explicar sus problemas y los padres les podían dar solución, ¿no? ¿Qué pasaba, Alicia, con las mujeres antes? O Castro, contéstame. ¿A qué se ocupaban? ¿De qué se ocupaban?
De la faena, de la caza.
¿Y de qué más?
De fregar, limpiar, hacer la cama... Hacer la comida.
¿Y los niños?
Lo llevaba a colegio.
O sea que también se ocupaba de la educación de los niños y de todo lo que era la casa. ¿Y el marido qué hacía?
Asentó en el sofá.
El marido venía...
¿Sí?
Y ponía la tele y se sentaba.
Se sentaba y la mujer que se lo hiciera todo. ¿Y ahora qué pasa? Dani, tú que has hablado poquito. ¿Ahora qué pasa? Entre la mujer y el hombre, ¿qué pasa en una casa?
Que la mujer y el hombre, como afuera, tiene que...
¿Que la faena de la casa quién la hace, la mujer o el hombre o los dos? Dani, sé tú mismo. Olvídate del micro, la faena de la casa quién lo hace. ¿El hombre o la mujer? Si trabaja el hombre fuera y la mujer también, cuando llegan a casa, ¿qué tienen que hacer?
Los dos.
Los dos. Se reparten la faena, ¿no?
Sí.
Vale, ¿y los niños están o con los abuelos
claro.
o en la calle? ¿Y eso creéis que repercute en la educación?
Sí, una pregunta.
Un momentito, vamos por pasos. Sí, ¿por qué?
Porque ahora los niños están más bien en la calle... Algunos niños están en la calle, otros no. Otros los tiene o bien la abuela o bien el abuelo.
¿Pero creéis que la educación por estar más tiempo en la calle, por estar menos tiempo
no
con los padres,
misma. No.
¿Es mejor o peor?
Peor.
Anabel.
No tienen libertad.
No.
¿Creéis que ahora no tienen libertad los...?
Sí.
Ahora sí.
Ahora sí. Pero antes no.
Antes no tanto.
No. Eso yo no le he preguntado a mi padre. La libertad antes no lo sé. No, la libertad antes no salían mucho. Porque antes lo que me han explicado mi madre, antes lo que me ha explicado mi madre... Antes, mi madre, la época que tenía, trabajaba mi madre.
Sí.
A los 14 años trabajaba. Y venía. Y cuando conoció a mi padre, cuando lo conoció, pues lo conoció.
Y se enamoró.
Se enamoró y entró y le dijo a su madre.
Alicia, permíteme una cosa. Es que este hombre, el señor técnico, el señor Jordi, nos está diciendo que nos comemos el tiempo, ¿vale? O sea que vamos a abreviar todo lo máximo, ¿vale? Merino, rapidito,
yo
por favor.
Cuando vivía con mis padres, ¿vale?
Uy, eso me suena una historia muy larga.
No. Es verdad, esto, ¿eh? Cuando vivía con mis padres, ¿vale? Sí. Mi madre hacía la casa de la casa.
Sí.
Y yo le digo, papá, ayuda a la mamá, ¿vale? Porque es casola la cocina,
ajá.
¿Vale? Y si me acaba la tele, Es que acabar la quere.
Sí.
Y a mí no me gustaba, yo vivía solo. Sí. Y después ya estoy viviendo en una residencia.
Bueno, gracias a Dios esa situación ha cambiado, ¿vale? La mujer tiene mucha ayuda por parte del hombre, todavía debe quedar de los de antes. Yo ahora, para acabar, me gustaría haceros una última pregunta y que me la respondáis uno a uno. Y es que si tuvierais que elegir qué época os gustaría nacer, ¿qué escogeríais? ¿La de ahora por la educación o la de antes? Empezamos uno a uno, empezamos por Anabel, ¿vale? Anabel, ¿tú quién escogerías?
Aquí estás.
¿Para qué? Rapidez, pero una...
Porque ahora puedes entrar y sortir.
Vale. Castro.
La de ahora.
¿Por qué?
Porque la mujer y el hombre trabajan.
Muy bien. Pilar.
Yo también.
¿La de ahora por qué?
La de antes.
¿Tú la de antes? ¿Por sí, qué?
Por la mujer, por la faena de la casa.
¿Te gustaba a ti eso de hacer faena de la casa?
Todo,
bueno, es respetable, ¿eh? Cada uno.
Sí, yo de antes.
Alicia.
Yo ahora.
¿Tú ahora? ¿Por qué?
Porque hay más adelantación y todo.
Muy bien, muy bien. Merino, ¿tú qué?
La de ahora.
¿La de ahora por qué?
Porque me busca más.
¿Te gusta más? Especifica un poquito.
Porque ahora ya hay más educación que antes.
Ajá. Para ti es más válida esta educación.
Sí, sí.
María José.
Yo la de ahora.
La de ahora, ¿por qué?
Porque el hombre y la mujer trabajan y se comparte la faena los dos.
Muy bien. Dani, ¿la de ahora?
Yo de ahora porque hay más libertad.
Porque hay más libertad. Yo si tuviera que elegir también la de ahora, por la confianza de los hijos, más que nada, porque pienso que el miedo es una cosa que no hay que tener a los padres. Bueno, pues muchas gracias, un placer otra vez. No nos hemos presentado, yo creo que ya nos conocen, pero vamos a hacer una repasada de nombres y decimos adiós y se acabó porque el Jordi ya nos está mirando con mala cara.
No, ya, Anabel, ya nos conoce.
Bueno, digas el nombre y
ya está. Yo me digo Ana.
Francisco José.
Yo Pilar.
Alicia.
Mane Merino.
María José.
Dani.
Bueno, y yo María, ¿vale? Y pues eso, hasta la próxima, ¿vale?
¡Feliz año!
¡Feliz año nuevo!
Bueno, todavía espero que grabemos algún programa más, mujer. Venga, adiós.
Espai Vital.
Cada 5 segons algú es queda sec al món. Cada minut, un nen. El 75% d'aquesta ceguesa es pot prevenir o curar. La Fundació Ulls del Món lluita contra la ceguesa evitable en territoris sense recursos. Ajuda'ns a fer arribar a més ulls el dret a la visió. Ulls del Món.
Mandile es de Zimbabue, tiene 15 años y es seropositivo.
Ezedine es de Etiopía, tiene calazar.
Sufre malaria.
Tuberculosis.
Mal de Chagas.
El diagnóstico es complejo.
Es una enfermedad que sin tratamiento es mortal.
Sin embargo, su precio es alto para alguien sin recursos.
El problema es muy simple. Sin acceso al tratamiento,
no hay cura.
A tu salud, Negas.
A tu salud, Isaka.
Si te duele que miles de personas no tengan medicinas para curarse, compra en tu farmacia las pastillas contra el dolor ajeno. Cada euro se destinará a tratar enfermos olvidados. Pastillas contra el dolor ajeno. Tú te las tomas, otros se curan.
A tu salud, Eleni.
A casa hem acollit l'Òscar fa un mes. Ara viu amb nosaltres. No sé fins quan es quedarà. Mai no havia vist ningú que li agradés tant els macarrons. Crec que els seus pares passen un mal moment, però se'l veu content.
Amb els acolliments familiars de Creu Roja, la teva família pot ser, durant un temps, la d'un nen o una nena. Suma-la a la teva vida. Acolliments familiars de Creu Roja.
Truca al 93 300 65 65. Amb l'acolliment, tothom guanya.
Espai Vital.
I des de Ripollet, Cerdanyola, Montcada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell. Ja la senten, és la sintonia de corresponsals per conèixer quines són les últimes novetats en quant a sanitat i solidaritat que arriben a les diferents emissores que conformen l'Espai Vital. Comencem la roda informativa i ho fem amb Ripollet. Des de Ripollet ens informa Francina Ricard.
Una salutació als amics i amigues de l'Espai Vital. La Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament de Ripollet en el marc del tercer cicle Més Salut va realitzar el passat dimarts 6 de novembre un taller de prevenció de l'osteoporosi. L'activitat estava dirigida a dones que haguessin arribat a la menopausa o a la premenopausa, període en què es pot començar a patir una pèrdua de massa òssia. Durant el matí, una cinquantena de dones van passar per l'estand instal·lat al vestíbul del Mercat Municipal. Un cop fet un petit qüestionari realitzada la prova amb una màquina d'última generació, el doctor Agustí Guiu valorava els resultats i adreçava a les dones si era necessari el seu metge de capçalera. A més, es donava a totes les participants uns consells bàsics per tal de prevenir l'osteoporosi, com ara una alimentació equilibrada rica en calci i vitamina D, fer exercici físic amb regularitat, deixar el tabac i limitar l'alcohol i evitar les caigudes. Aquest dimarts 13 de novembre també s'ha fet un taller en el mateix espai, en el Mercat Municipal, en aquest cas dirigit a homes i a dones, ja que l'activitat era sobre el risc cardiovascular. Continua durant tot el mes de novembre el cicle Més Salut, en aquest cas realitzant tallers per joves i per especialistes en el món de l'esport. I això és tot des de Ripollet. Bona tarda.
Gràcies, Francina Ricard. Des de Ripollet Ràdio anem corrents cap a Cerdanyola. Allà a Cerdanyola Ràdio, qui és l'encarregat de donar-nos la crònica és el Xavier Poza.
Hola, l'Ajuntament de Cerdanyola, la Creu Roja i l'empresa Impros d'Atenció Domiciliària, al temps que també la Caixa, han posat en marxa el programa Sortint de Casa per Gent Gran. L'alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona, destaca el punt d'aventura del viatge i anima els participants a continuar aquesta experiència en futures ocasions, així com a gaudir d'aquells espais que, per diferents motius, fa molt de temps que no han pogut visitar i que de ben segur es troben canviats pel pas del temps. La directora d'Impros, Marisa Melgarejo, esmenta els llocs que seran visitats en aquest programa Sortint de Casa, com ara el Mercat de la Boqueria i la Sagrada Família, entre d'altres. A més, destaca Megarejo la importància d'utilitzar els sentits durant el viatge per tal de poder gaudir dels llocs visitats en tota la seva plenitud i en camp propi. La coordinadora del Servei d'Atenció Domiciliària, Antònia Bach, per la seva banda, destaca que ara pararà dins d'aquest programa Sortint de Casa per Gent Gran i ha programades dues rutes a Barcelona. Una que visitarà el Parc Güell i la zona Gaudí fins a arribar a les Rambles i una segona que visitarà Caixa Fòrum i tota la zona de Montjuïc. Les sortides es realitzaran durant aquest mes de novembre, però també es perllongaran fins al migdia. Els participants es desplaçaran en un vehicle adaptat de la Creu Roja. Això és tot des de Cerdanyola Ràdio.
Gràcies, Xavi Poza, i de Cerdanyola anem cap a Barberà. Allà es troba la Judit González.
Salutacions de Ràdio Barberà. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, Salut Mental Sabadell ha organitzat en les properes setmanes quatre tallers de promoció de la salut a la nostra ciutat. El primer s'ha dut a terme el passat divendres 9 de novembre a les 6 de la tarda al Centre Cívic Can Amiguet. Es va tractar d'un taller de cuina mediterrània a càrrec de Xus Zubeldia. Els assistents van adquirir les eines bàsiques per iniciar una dieta equilibrada però senzilla. El següent taller es durà a terme el proper 21 de novembre, també a les 6 de la tarda, però en aquesta ocasió a la Biblioteca Esteve Pelutier. La sessió serà un taller pràctic sobre gestió d'emocions a càrrec de Montse Baró. El següent taller es realitzarà el 28 de novembre, novament a les 6 de la tarda, a la Biblioteca Esteve Pelutier. Aquest sobre comunicació i habilitats socials anirà a càrrec de Montse Baró i es donaran a conèixer els elements bàsics que composen el fet comunicatiu i s'adquiriran pautes generals que permetran millorar la qualitat de vida dels actes comunicatius i, per tant, de les relacions socials. L'últim es realitzarà el 3 de desembre a les 5 de la tarda al Centre Cívic de Can Amiguet i tractarà sobre la promoció de l'exercici i el correcte descans. La sessió anirà a càrrec de Montserrat Lleonard i els assistents seran conscients del gran benefici físic i mental que comporta el fet de dur a terme un exercici regular i deixar l'estil de vida sedentari. Alhora, adquiriran una idea clara de què significa un correcte descans, tant físic com emocional. Des de Barberà és tot. Fins la setmana vinent.
Gràcies, Judit González. I de Barberà, aquest cop no anem a Montcada, perquè hi ha hagut problemes tècnics i no ens han pogut passar la crònica, i per això ens anem corrents cap a Santa Perpètua. A Santa Perpètua es troba Olga Iglesias.
Bon dia. Espiral Catalunya, Associació de Famílies d'Infants i Joves amb TGD i TDAH, organitza un taller d'aprenentatge emocional per nens i joves amb i sense dèficit d'atenció. El curs va començar dissabte, però hi haurà noves sessions el 24 de novembre i l'1 i 12 de desembre. El taller continuarà el mes de gener. Les diferents sessions tractaran sobre l'autoestima, les habilitats socials, la gestió de la ràbia, l'autocontrol, l'empatia i l'assertivitat, la capacitat d'expressar les emocions i les opinions. Les sessions inclouran la participació de la família. Hi ha una primera part teòrica i una de pràctica, i els grups són de 4 nens segons les edats. En el cas dels nens amb TDAH i TDG, les sessions s'adapten a les dinàmiques del grup. El curs es realitzarà al Centre Cívic La Creueta de Santa Perpètua els dissabtes al matí. El preu del taller és de 30 euros i pels socis d'Espiral, 20. Les places són limitades, però encara en queden. Cal inscriure's a través del correu electrònic espiralcatalunya@gmail.com. Això és tot des de Santa Perpètua.
Molt bé, doncs merci, Olga, i benvinguda a l'Espai Vital, perquè és el primer cop que ens serveixes una crònica. Molt bé, de Santa Perpètua, ja, per últim, anem a Sabadell. A Sabadell tenim la Karen Madrid, i aquesta és l'última crònica de la roda informativa.
Salutacions des de Sabadell. Avui us parlem de les anomenades entitats del tercer sector, que estan greument afectades per la crisi econòmica i per les retallades de la Generalitat. De fet, algunes d'aquestes ONGs encara no han cobrat ni un euro de les subvencions de l'any passat, mentre que d'altres sobreviuen en part d'aquesta aportació, perquè l'altra tampoc ha arribat. I malgrat tot això, han vist créixer i molt el nombre de persones ateses. Durant l'any 2011, les entitats sabadellenques unides a la plataforma Vàlua van atendre 20.000 persones en risc d'exclusió social, entre 60 i 250 per entitat. Per atendre aquesta demanda, Vàlua compta amb més de 300 professionals i 1.500 voluntaris, a més de 10.000 socis. És tot des de Sabadell.
Fa un mes tenia dos fills. Ara també. Fa un mes m'encantava passejar. Ara també. Fa un mes em quedava dormida cada nit davant de la tele. Ara també. Fa un mes em van diagnosticar esquizofrènia. Fa un segon, jo era la mateixa persona que ara, però tu potser ja no em veus igual.
Per la salut mental, no a la discriminació, sí a les persones. Obertament.org.
Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones.
Ara és moment ja d'escoltar el tercer capítol del llibre groc de l'Albert Espinosa, que Albert Espinosa, recordeu, el director de Polseres Vermelles i de Planta Quarta. Va fer llibres, i entre ells aquest. I nosaltres hem cregut oportú d'escoltar-lo i viure'l. El món groc d'Albert Espinosa.
A continuació us oferim El món groc, una obra d'Albert Espinosa. Versió radiofònica produïda per l'associació Espai Vital.
Primer descobriment. Les pèrdues són positives. Sí, són positives. Sé que costa de creure-s'ho, però les pèrdues són positives. Hem d'aprendre a perdre. Heu d'aprendre que tard o d'hora tot allò que guanyeu ho perdreu. A l'hospital ens ensenyaven a acceptar la pèrdua, però no posant l'èmfasi en la paraula acceptar, sinó en la paraula pèrdua. Perquè acceptar és una qüestió de temps. Perdre és una qüestió de principis. Fa anys, quan algú es moria, els familiars més pròxims passaven un temps de dol. Es vestien de negre i no sortien de casa. El dol era una època per pensar en la pèrdua, viure per a la pèrdua. Hem passat del dol al no res absolut. Ara se't mor algú i al tanatori et diuen ho has de superar. Trenques amb la parella i la gent pretén que al cap de dues setmanes ja en tinguis una altra. Però hi ha el dol. On queda el dol? Pensar en la pèrdua, en allò que significa la pèrdua. El càncer em va prendre molt. Un pulmó, una cama, una part del fetge, mobilitat, experiències, anys d'escola. però potser la pèrdua més sentida va ser la primera, la de la cama. Recordo que el dia abans que me l'amputessin, el metge em va dir: organitza-li una festa de comiat a la teva cama. Convida les persones que hi tinguin alguna cosa a veure i acomiada-la sense estar-te de res. Oi que et va ajudar tota una vida? Doncs ara que se'n va, ajuda-la tu. Tenia 15 anys i no vaig muntar una festa d'adolescent per perdre la virginitat, com m'hauria agradat, sinó una festa per perdre la cama. Recordo com si fos avui, quan vaig trucar a les persones que tenien alguna cosa a veure amb la meva cama. Em va costar una mica, no era fàcil entrar-los. Després de donar-hi moltes voltes i d'haver parlat d'un munt de coses, els acabava dient: us convido a la festa de comiat de la cama. No cal que porteu res. I si voleu, podeu venir a pota. Em va semblar important afegir aquesta referència a la pota per treure importància a la situació. Sens dubte, algú genial va decidir dotar-nos d'humor, la salvació de tots els nostres problemes. Un sentiment estrany que ens permet donar la volta a les coses quan vulguem i com vulguem. A aquella festa de comiat tan curiosa hi vaig convidar la gent relacionada amb la meva cama. Un porter de futbol a qui vaig clavar 45 gols en un partit. Bé, d'acord, només hi vaig marcar un, però el vaig convidar. Res. Una noia amb qui vaig fer peuets sota la taula. Un paio amb el qual feia excursionisme. Sempre acabava amb els peus destrossats, ja començava a costar-me a trobar gent per convidar. I també vaig convidar un amic meu que tenia un gos que em va mossegar la cama quan tenia 10 anys. El pitjor és que el gos també va venir i va intentar tornar-me a mossegar. Però bé, va ser una festa preciosa. Crec que la millor que he organitzat mai i, sens dubte, la més original. Al començament la gent estava tallada, però de mica en mica van començar a parlar de la cama. Tothom va explicar anècdotes que hi estaven relacionades i la van tocar per darrera vegada. Va ser una nit preciosa que mai no oblidaré. Quan s'acabava la nit i el dia despuntava poques hores abans d'entrar al quiròfan, se'm va ocórrer una gran idea. Un últim ball amb totes dues cames. Vaig demanar a una infermera si volia ballar i em va dir que sí. Jo no tenia música, però el meu company d'habitació tenia molts CDs. Era fan del Machín. Ell mateix s'anomenava El Manicero. Vaig posar el CD que m'havia deixat i va sonar Espérame en el cielo. No hi havia cap cançó més adequada per aquell moment, per aquell final. La vaig ballar 10 o 12 vegades. Els meus 12 darrers balls. La vaig ballar tantes vegades, però sobretot no volia sentir cap altra cosa. Només desitjava que Machín es fongués màgicament amb la meva ment. Que fos un so repetitiu, una banda sonora que cobrís aquell moment sencer. No t'agrada quan la música es repeteix tantes vegades que ja no sents les paraules, els sons? Aleshores, aquella música, aquelles paraules, són com el vent. Una cosa que és allà, que notes, que sents, però que no et cal escoltar. Tan sols sentir. L'endemà em van tallar la cama, però no estava trist, perquè me n'havia acomiadat, havia plorat i havia rigut. Sense saber-ho, havia fet el meu primer dol. Havia parlat sense embuts de la pèrdua i l'havia convertit en un guany. M'agrada pensar que no he perdut una cama. He guanyat un munyó i una fantàstica llista de records relacionats amb la cama. 1. Una festa de comiat preciosa. Quantes persones poden presumir d'haver tingut una festa tan genial? 2. El record dels meus segons primers passos. Oblides els primers, però mai no oblides els segons primers passos que fas amb la cama mecànica. 3. I a més, com que em vaig enterrar la cama, sóc dels pocs que en aquest món puc dir que tinc un peu al cementiri, però no en sentit figurat, sinó real. Sempre em fa riure molt pensar que sóc dels afortunats que ho poden dir literalment. Sense cap mena de dubte, les pèrdues són positives. El càncer m'ho va ensenyar. I això és una cosa que es pot traslladar al món sencer, al món sense càncer. ja que cada dia patim pèrdues, algunes d'importants que ens desil·lusionen, altres de menors que ens inquieten. No som com la pèrdua d'un membre, però la tècnica per superar-les és la mateixa que vaig aprendre a l'hospital. Així doncs, quan perdeu, mireu de convencer-vos que no perdeu, sinó que guanyeu la pèrdua. Feu-ne el dol i els passos són els següents. 1. Recreeu-vos en la pèrdua. Penseu-hi. 2. Patiu-la. Convideu la gent que hi té alguna cosa a veure i demaneu-los consell. 3. Ploreu. Els ulls són els nostres eixugaparabrises privats i públics. 4. Busqueu el guany de la pèrdua i dediqueu-hi tant temps com us calgui. 5. Al cap de pocs dies us sentireu millor. Notareu el que heu guanyat, però recordeu que podeu tornar a perdre aquesta sensació. Funciona? Segur. Jo mai no vaig tenir fantasma. El fantasma és la sensació de notar la cama quan no la tens. I crec que no vaig tenir fantasma perquè, sense saber-ho, em vaig acomiadar tan bé de la cama que fins i tot el fantasma se'n va anar. El primer descobriment del món groc. Atenció, les pèrdues són positives. Que ningú no us convenci del contrari. Hi ha vegades que les pèrdues poden ser petites, altres vegades les pèrdues seran grans, però si us acostumeu a entendre-les, a enfrontar-vos-hi, al final us adonareu que no existeixen com a tal. Qualsevol pèrdua és un guany.
Això és Espai Vital.
I a l'Espai Vital el que vol ara és parlar amb l'Alberto Castro i els seus Gacheto Albertos. Què em deies que em portaves avui, d'esqueletos? O...
Sí, avui parlarem del exoesqueleto.
Ahà.
Mira, ho explico ràpidament.
Sí, sisplau.
Exoesqueleto vol dir un esqueleto extern. És a dir, són tots aquells tipus de dispositius fora del cos que ajuden o substitueixen a l'esquelet. Vale? Ah. Aleshores, en concret, vull parlar d'una empresa o d'un projecte que es diu WRX, que utilitza impressores 3D. Què és una impressora 3D? Doncs, imaginem, és una màquina de fer escultura, per entendre'ns. Ah. Dissenyem un article, un objecte en tres dimensions, i aquestes impressores, per dir-ho d'alguna manera, són capaces de reproduir-la i de fer-ho. Ah. Això ha permès que un equip de científics d'aquesta empresa, WRX, ha fet un exoesquelet, és a dir, unes peces externes al cos que s'utilitzen per ajudar o substituir moviments de gent amb discapacitat. En concret, han fet un experiment amb una nena petita, de 3 anys, que li han col·locat com una mena de corset,
sí.
Que té unes peces que li van al voltant dels braços, i amb unes petites gomes de pollastre normal i corrent, ajuden a que amb molt poca força el moviment del braç es pugui realitzar. És a dir, és una estructura externa a la persona, però que li permet desenvolupar uns moviments que d'altra manera serien impossibles. Jo penso que això obre un ventall de possibilitats enormes, no? Des de la típica aparato ortopèdico que tots recordem de la pel·lícula Forrest Gump, per exemple, no?
Sí.
Que això seria un exoesqueleto, perquè és una estructura externa que ajuda a un moviment articular, però la possibilitat d'incorporar aquestes impressores 3D fa que amb materials molt lleugers es puguin compensar deficiències motrius. I en aquest projecte el que han demostrat és que realment una nena que tenia una malaltia molt, molt estranya i que es dona en molt pocs casos ha sigut capaç d'escriure, de menjar, de jugar amb objectes gràcies a aquest exoesquelet.
Doncs molt bé, ja ho veieu, els Alberto Caches, que cada cop són molt interessants. Com interessant també és la cuina que ens porta avui Conxita Naudi. Em sembla que va de bacallà agradolç. Escoltem-la.
Hola, amics. Avui us faré un bacallà a l'agradolç, a l'estil dels monjos de Poblet. Els ingredients, mireu, necessitareu mig quilo de bacallà a trossos, si és morro millor, 4 culleres de sopa de mel, 4 culleradetes de vinagre, farina i oli d'oliva. Per la preparació, en primer lloc, el que agafarem és el bacallà, el dessalem, l'escorreu i l'aixugueu bé. Un cop això fet, s'enfarina i es fregeix amb una paella amb l'oli que estigui fort. Un cop fet, col·locarem els talls en una cassola, ja que sigui de pedra o de terra, bueno, en fi. Jo sé que ara es cuina amb vitro, però també es pot usar la que tingueu més adient. Bé, seguim. Un cop el bacallà està a la cassola, a part, amb una paella, desfarem la mel i afegirem el vinagre sense que arribi a bullir. Això es remena fins que quedi reduït i lligat. Abocarem damunt el bacallà la barreja i es menja calent, que està molt bo. Ja veieu que és una recepta molt senzilla. Doncs res més, que ens aprofiti. Aquest bacallà alguns el denominen dels monjos de Poblet. Jo penso que els designats no crec que en sàpiguen gran cosa, però és així. Fins a la propera. Adéu-siau.
Arribat a aquest punt, marxem. El Jordi Puy al control tècnic, Alberto Castro al meu costat i un servidor, qui els ha parlat, Xavi Casas. Marxo, però no amb Làgrimes Negres, que és el tema de Bebo Valdés i Diego El Cigala. Apa, fins la setmana vinent.
Han muerto mis ilusiones en vez de maldecirte con justo encono. Y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Thank you.
demasiado en el abandono. Y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mi sueño te colmo, y en mi sueño te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi mía. Ahí viendo Guadalquivir, la gitana lava, los niños en la orilla viendo los barcos pasar. Agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara tienes que darme un beso. Mi gitana lavaba pañuelo de blanco y oro, que yo te daba, que yo te daba. Agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara tienes que darme un beso. Tú me quieres dejar, que yo no quiero sufrir, contigo me voy gitana, y aunque me cueste morir, contigo me voy gitana, y aunque me